és que fa, bé, quan va començar la, diguem, la darrera fase d'aquesta qüestió del conflicte a Pròxim Orient, a Orient Mitjà, tot plegat, recordaran, va començar el 17 d'octubre de l'any passat amb aquell atac a Israel per part de Hamas, posteriorment la invasió de la Franja de Gaza per les tropes israelianes, una invasió que encara continua, és a dir, la situació encara ja és de guerra, i després, doncs, amb estires i arronses amb l'Iran, doncs, la situació de tensió s'ha traslladat al sud del Líban i a la mateixa capital del Líban, a Beirut. En parlàvem fa poquet sobre Beirut amb l'antiga corresponsal de TV3 a la zona, amb la Txell Feixes, que ens deia que estava en contacte amb persones d'allà, doncs, que li expressaven clarament la seva preocupació pel que estaven vivint. I nosaltres en aquesta casa, doncs, vam buscar a veure quins podria una mica parlar d'allà, de què passa allà i com estem en allà. I pensant, vam pensar amb la família Arjomandi. La família Arjomandi és la família que porta la perfumeria Brisa, que, doncs, això, abans estava a l'avinguda Artur Carbonell i ara està traslladada al carrer Espalter. Ens vam posar en contacte amb ells, però ells ens van dir: home, tenim uns familiars que volten per Vilafranca, que estan encara més ficats en això i que us podran donar més detalls d'això que us interessa explicar. I, fet, vam anar a petar amb en Darío Arjomandi. Darío, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
En Darío, que és investigador del Global Governance Forum i que, a part de tenir ascendència iraniana, diguem, podem considerar-te com una mica expert en la matèria.
Una mica.
Bé, no, tampoc ens interessa, no anem a fer una conferència, però sí que ens interessa copsar, per una banda, intentar explicar què està passant allà, perquè al final les guerres, veus imatges de gent que mata, de gent que mor, de bombes i de desgràcies, i moltes vegades perdem el context del que deu estar passant. I per una altra banda, doncs, aquesta percepció com persona d'una família que ve d'allà, que té lligams allà, en una part del conflicte, perquè evidentment l'Iran és part del conflicte, com també és part del conflicte al Líban, com també ho és Síria, com també és Israel, com també és la Franja de Gaza, és a dir, que aquí el conflicte sempre és polièdric. Però d'entrada, Darío, com podem explicar d'una manera mínimament entenedora què està passant allà?
Bé, doncs és una gran pregunta i no sé si remuntar-me molt enrere, si remuntar-me un any enrere, el 6 d'octubre, com deies, quan va esclatar aquesta última onada del conflicte històric. Però ara mateix la qüestió és que Israel, doncs, com tots saben i els mitjans informeu diàriament, que està continuant la seva invasió i en control total del territori de la Franja de Gaza, i també està ara mateix avançant amb la seva incursió terrestre pel territori del Líban i segueixen els bombardejos cada cop més al nord, cada cop amb més intensitat. Han arribat ja, han bombardejat diversos cops la capital, que és Beirut, i ara mateix, fa un parell de dies, inclús van atacar algunes de les dels llocs de control de la missió dels cascos blaus de les Nacions Unides, que porta 30 anys establida al Líban, precisament per una mica per ser observador i per ser un actor de pau entre a la frontera entre el Líban i Israel. I per altra banda tenim també l'atenció a Iran, que com tots saben, doncs, ara mateix la pilota està al terrat d'Israel encara no se sap quines mesures prendrà, on atacarà, si seran instal·lacions de petroleres, si serà diguem-ne un altre punt estratègic.
Diu en Darío que la pilota està al terrat de l'Iran, però això és com una partida de tennis entre tots dos, que ara t'ataco jo i ara m'ataques tu, i com l'últim atac va ser els míssils que l'Iran va llançar cap a territori israelià, que bona part d'ells doncs van ser eliminats per aquesta famosa cúpula de ferro que tenen els israelians, etc. Doncs clar, ara s'està esperant aquesta resposta, que s'està dilatant en el temps, però que de ben segur sembla que arribarà, i tothom està amb la, diguem, amb la por al cos de què decidiran, diguem, els falcons israelians com a represàlia, si serà més tova, si serà més dura, si serà més forta, perquè al final, repeteixo, això sembla una partida de tennis, tot i que amb conseqüències molt serioses.
Sí, totalment. De fet, jo crec que una mica fent una lectura d'aquesta partida de tennis, com dius tu, es pot deduir que l'Iran, declaracions que han fet membres del govern, com el ministre d'Exteriors fa poc, està en una posició de dissuasió i de no enfrontament directe i frontal amb Israel. Uh-huh. I per altra banda, el govern d'Israel doncs té el potencial militar. El suport dels Estats Units en aquest cas no el té assegurat, perquè els Estats Units tampoc avalaria, i així sembla que ho han comunicat a Netanyahu, una confrontació directa amb Iran, perquè això evidentment té conseqüències considerables, però sí, és veritat que com deies tu, hi ha una amenaça d'Israel, i el que no se sap és en quina proporció, a quin lloc, perquè evidentment les conseqüències són diferents si és un atac més aviat amb poques baixes, amb poques repercussions, com ha hagut fins ara amb intercanvi de míssils, o si és un atac a una de les a la terminal petrolera més gran d'Iran, com sembla que era una de les hipòtesis, doncs això pot acabar arrossegant Iran a un conflicte en tot el sentit.
Correcte. En algun lloc hem llegit que de moment allò és un conflicte regional mentre ocupa el Líban i a Gaza, però que evidentment una confrontació directa, que passés o no per Síria, amb l'Iran d'Israel, esdevindria un conflicte global, perquè doncs tothom sap que Iran té la clau de l'estret d'Hormuz, per on passa el 70%, em sembla que és el 70% del petroli mundial, i això doncs pot gripar l'economia mundial.
Sí, totalment. De fet, els mercats borsaris globals, de fet, això ja ho han registrat. Sempre que hi ha una escala de tensió, es percep un augment en la tensió, doncs els preus del barril de petroli, com tots saben, doncs experimenta un augment, i això ja s'ha donat ara mateix, perquè evidentment un dels possibles objectius d'Israel amb un hipotètic atac futur són les instal·lacions petroleres, la terminal que hi ha a l'illa de Hark, o és un objectiu evident. Per tant, si això passa, tindria afectacions per les cadenes de subministrament, per l'estret d'Hormuz i en conseqüència amb el preu del petroli i l'economia global.
Correcte. A veure, quan li hem fet la primera pregunta amb el Darío, clar, li hem preguntat per què, com podem explicar aquest conflicte, i ell ens ha respost, bé, anem molt enrere o no anem molt enrere? Clar, podem explicar el conflicte a partir de l'octubre del 2023, que és la manera més senzilla, però clar, el que va passar a l'octubre del 2023 és fruit de més d'un segle, diguem, de problemes en un mateix territori, del colonialisme, d'una sortida colonial doncs mal entesa, d'una creació d'uns determinats estats, i fins i tot d'una pugna dintre del món musulmà entre xiïs i sunís. A veure, clar, la pregunta també és difícil, de formular. Com podríem establir una una línia temporal que ens permetés entendre, sense valorar qui té la raó, perquè al final, quan dos es barallen, tenen sempre part de raó, però també molta poca raó a l'hora de matar-se. Com podem fer aquest, crear un fil temporal perquè la gent copsi veure qui és qui aquí i d'on ve i què defensa?
Sí, és una... jo crec que és rellevant establir aquesta línia temporal perquè és difícil entendre. Tot i que la forma del conflicte i els actors han anat canviant i variant, al final sí que el transfons és històric i, com deies tu, comença, potser podríem dir, en la creació de l'Estat d'Israel, després de la Segona Guerra Mundial. Aquí doncs, hi ha una tensió perquè és un estat nou, és un estat jueu en un territori majoritàriament àrab i musulmà. Hi ha un desplaçament inicial de la població àrab que vivia en aquell territori, que era fins llavors Palestina, que havia estat colònia o protectorat britànic, i també comencen aquí les tensions amb els estats àrabs i musulmans del voltant, com són Egipte, com és Síria, com és Líban, i més enllà d'això doncs, tenim les primeres etapes del conflicte, com són la guerra la guerra de Yom Kippur, la guerra dels sis dies, era un enfrontament o una guerra típicament entre estats, en els quals doncs, els països àrabs del voltant tenien un clar objectiu estratègic d'intentar eliminar o, si més no, danyar l'estat d'Israel i fer-li la vida impossible, diria.
Correcte. Aquestes serien primer, si m'ho permets, i així anem apuntant, les primeres quatre guerres, no? La del 49, que és la de la independència d'Israel, i després la del 56, que és la crisi de Suez, la del 60, em sembla que és 67, la del 67, que és la dels 6 dies, oi? I la del 73, que és la del Yom Kippur. Aquestes serien les primeres. Després arriba la del 82, que és la del Líban, que aquesta ja és una mica diferent.
Sí, exacte. Les primeres quatre guerres que has mencionat doncs són conflictes entre els estats del voltant i Israel. En els quatre casos, Israel doncs, mostra una capacitat estratègica, de mobilització i també d'optimització dels recursos militars i també de l'ajuda occidental, evidentment, amb Estats Units com a aliat principal que tenia. Després, potser, de la guerra del Yom Kippur, l'últim intent com Egipte, com Síria, de causar danys considerables a l'estat d'Israel, i a partir d'aquí el conflicte, la seva naturalesa doncs, es canvia una mica i es converteix més aviat en una qüestió interna o potser el moviment d'alliberació de Palestina i el govern d'Israel. I per tant, una dimensió no tan regional, interestatal, com si interna.
Correcte, perquè durant els anys 70 Israel aconsegueix fer una certa pau amb els seus veïns, especialment amb Jordània i Egipte, amb els acords de Camp David, etcètera, etcètera, i per tant, diguem, s'assegura una certa protecció de les seves fronteres, tot i que al costat doncs, encara té un territori important que és el territori de Palestina, que controla però no té reconegut internacionalment.
Sí, així és. Els acords de Camp David són patrocinats per els Estats Units. Això em sembla que és important perquè una mica, si hi ha algun tipus de solució o de carril de sortida al conflicte actual que s'està vivint, i mirem a la història, doncs quan hi ha hagut algun tipus d'esperança ha estat amb el patrocini o amb els estats, amb l'empenta dels Estats Units. Per tant, sí, els acords de Camp David van ser el desembocament d'aquest conflicte regional en el qual doncs, es normalitzen les relacions entre Egipte, Jordània i Israel. I això té repercussions fins a quasi l'actualitat, perquè els acords d'Abraham, també de fa uns anys, van ser un pas més en aquesta normalització de relacions diplomàtiques entre Israel i els seus estats veïns.
Correcte.
I com deies tu, a partir d'aquí el conflicte té una dimensió més interna entre el poble palestí, els seus moviments d'alliberament nacional, que han tingut diverses formes, com sabem, i l'estat d'Israel.
Correcte. I aquí sortirien doncs, la invasió del Líban del 82, que no és per atacar el Líban, sinó que és per desallotjar la OAP dels seus quarters de Beirut, per una banda, i després, evidentment, doncs, tota la qüestió al voltant de la intifada palestina, que s'allarga entre els 80 i els 90. Arribem en el segle actual i així hem fet aquesta línia de temps. Jo crec que és interessant fer-la perquè es vegi com va mutant el conflicte i encara no hem parlat de l'Iran.
Sí.
Perquè, clar, mentre a l'Iran també passaven coses.
Sí, clar, a l'Iran l'any 79, que és la revolució islàmica a l'Iran, marca un canvi radical amb la situació de l'Iran, perquè es deposa una monarquia més o menys amb apertura internacional, més o menys amb una dinàmica positiva en la regió, perquè el govern del Shah, abans de la revolució, doncs, tenia relacions diplomàtiques cordials i positives i comercials amb tots els socis de la regió, inclosos els països àrabs, Egipte i també Israel, i també l'estat d'Israel. Però a partir de la revolució del 79, dels ayatollahs, s'instaura doncs, la teocràcia islàmica o la república islàmica, i aquí canvia radicalment el relat i també les relacions entre l'Iran i l'estat d'Israel.
Correcte. I aquí, si m'ho permets, també podem posar una falca, i és que també hem d'entendre, per explicar el conflicte, una altra qüestió, que és que l'Iran és xiïta majoritàriament en un entorn que és majoritàriament sunita.
Correcte.
Què és el xiisme i què és el sunisme? Perquè la gent ens entengui, perquè molta gent, o sigui, a les notícies diuen els xiïtes, els sunits, una miqueta. Com podem explicar també de manera senzilla aquestes dues grans branques de l'islam?
Sí, doncs pot semblar, als ulls occidentals, potser europeus, pot semblar un matís, però realment en la dinàmica i en la història de l'Orient Mitjà i del món islàmic no és un matís, sinó que és una divisió força gran entre les dues grans branques de l'islam, que són el sunisme, que és el predominant, majoritari, en tots els... en els dies dels països... Sí, la branca minoritària, però que és la dominant, tant a l'Iran com a algunes zones de l'Iraq i de Síria. La divisió doncs, té aspectes teològics, diguem-ne, el sunisme es guia més teològicament per la tradició, els costums que es deriven des dels temps del profeta i els seus seguidors. El xiisme té uns altres referents, diguem-ne, teològics i religiosos, però jo crec que les repercussions d'aquesta divisió en dues branques també són polítiques, perquè, com sabem, avui en dia doncs, són el exponent més gran del xiisme, que és Iran, políticament, i el del sunisme, que és Aràbia Saudí, doncs, també estan en rivalitat i conflicte polític. La gran diferència doncs, és aquesta denominació religiosa, podríem dir.
I el gran enfrontament que hi ha ara entre tots dos precisament és el Iemen, que és el sud d'Aràbia Saudí, que precisament controla l'altre estret, que és l'estret que entra cap al Mar Roig, i per tant em sembla que es diu Bab el Mandeb, que és l'altra via per on ha de passar el petroli d'aquesta artèria del comerç mundial.
Correcte, sí. Sí, sí, el Iemen és on ha estat el camp de batalla, precisament, de com, de la mateixa forma que Síria ho va ser fa uns, ara, quasi 10 anys, va ser un de, perquè una de les característiques d'aquesta... De tots els conflictes que hi ha hagut a l'Orient Mitjà és que s'acaben convertint, per les característiques que tenen, en un camp de proves i en un camp de batalla, en un pols entre diferents potències que estan darrere, i és el cas, va ser el cas de Síria, és el cas del Iemen, en el qual és un govern del Iemen contra unes milícies proxis i finançades i armades per Iran, i el govern, diguem-ne, històric del Iemen, que tenia el recolzament de l'Aràbia Saudita. Per tant, és un pols entre dos gegants regionals, però que desemboca en una guerra amb conseqüències fatals per la població civil i local del Iemen, que porta molts anys.
Per tant, tenim conflicte a la zona del Golf Pèrsic, però també tenim conflicte a la zona del Mar Roig, i també tenim conflicte al Mediterrani, a la zona, doncs, que va des de Gaza fins al Líban i fins a Síria, que també és Mediterrani. Per tant, clar, tenim múltiples conflictes que tots estan interconnectats, en què no hi ha dos bàndols, sinó que cadascú és el seu bàndol.
Sí, sí, és complex, perquè hi ha diversos actors i sempre és possible establir connexions. És ben sabut que, per exemple, tant la milícia Hamas com especialment Hezbollah, que és una milícia xií que porta operant i dominant part del territori del Líban des de fa molts anys, tenen el recolzament silenciós, o no tan silenciós, el finançament i tant financer com militar de l'Iran, del govern iranià. El mateix passa al Iemen amb la milícia dels Houthis. Per tant, és possible establir connexions, però sí que és veritat que cada... Potser podríem dir que és un gran conflicte i que té diversos fronts, no? Però sí, sí.
De fet alguna vegada, clar, és una mena de vesper. Hem sentit aquesta paraula, perquè tot Orient Mitjà, Orient Pròxim i Orient Mitjà, és com una mena de vesper amb tot de conflictes que estan interrelacionats entre ells, amb potències que de vegades s'ajuden i de vegades canvien de bàndol, com gairebé com la història de l'edat mitja a Europa. Doncs això, que tothom pot ser amic i enemic alhora.
Correcte, sí, sí. Em sembla un paral·lel. Definitivament l'expressió del vesper és molt adequada, i el paral·lelisme amb l'edat mitjana europea també més o menys ho és, perquè és una regió històricament, doncs, molt, molt important, i culturalment, històricament, té una riquesa increïble, però es veu lamentablement envolta, no se sap com, a vegades, amb aquests focs creuats i amb aquests conflictes interminables.
Correcte, perquè clar, hem començat, diguem, aquest relat històric amb la creació de l'Estat d'Israel, 1948, però clar, podem anar-nos a l'inici de la història, de la història tal com l'entenem nosaltres, que és quan hi ha expressió escrita, i és a Mesopotàmia. Estem parlant de l'antiga Mesopotàmia i estem parlant de Pèrsia, que són, doncs, això, els bressols de la humanitat tal i com els entenem.
Sí, sí, així és. És la Mesopotàmia, doncs, tota la regió entre els dos grans rius, el Tigris i l'Eufrates, que seria, doncs, l'actual Síria, Iraq, part del Líban, l'imperi persa també, com és conegut, doncs sí, sí, es considera el bressol de la civilització en molts sentits, i evidentment l'aparició de l'escriptura, de l'expressió escrita, i també amb moltes altres expressions culturals, doncs és allà on van tenir origen.
Doncs ara que hem fet una miqueta la fotografia des de lluny, ara li demanarem al Darío que ens apropem una miqueta més. Tu tens contacte amb la gent d'allà?
jo no tinc contacte directe amb persones de, vull dir, amb familiars o amics a l'Iran. Els meus avis, que són qui es van exiliar aquí a Catalunya després de la revolució del 79, sí que mantenen contacte amb familiars, però jo com a persona que he crescut i he fet la meva vida aquí, em considero, i tots els meus llaços els tinc aquí, no tinc contacte directe, però clar que segueixo de prop tot el que passa a l'Iran, tot el que passa a l'interior del país i quines són, doncs, les tendències socials, aquestes grans protestes que hem tingut dins de l'Iran fa poc temps.
Doncs aquí anàvem. Aquí anàvem. L'Iran és un país ara mateix, a part d'un conflicte exterior, que ja una miqueta ja hem repassat, també té un conflicte interior importantíssim.
Sí, sí, és una de les claus a tenir en compte, perquè a l'Iran ara mateix internament, doncs, hi ha hagut grans moviments de protesta, no només un, sinó més d'un, en els últims anys, i el més important d'ells va ser la revolució de les dones que va tenir lloc fa 2 anys, si no m'equivoco, fa 2 setembre, si no m'equivoco, que va començar arrel de la mort, de l'assassinat d'una dona anomenada Mahsa Amini, doncs, pel fet de no portar el vel com se li havia requerit, i tot això, doncs, va començar un moviment de protesta pels drets de les dones, pels drets i llibertats en general, que va tenir, doncs, molta repercussió mediàtica i a la internacional i a l'exterior de l'Iran, però internament una de les dels resultats és que va demostrar que el govern actualment de la República Islàmica no té el suport popular garantit de cap manera. De fet, la població internament, si no hagués estat per la repressió que pateixen aquests moviments de protesta cada cop que sorgeixen, doncs es veu una reivindicació popular contra el règim molt, molt forta.
Anava a dir, el règim evidentment ara està més feble que fa 5 anys perquè ha hagut d'aguantar aquestes protestes, però ha aguantat.
Sí, es deu a múltiples factors, però sobretot, en resum, és el control, diguem-ne, militar, policial, la intel·ligència també interior, i sí, és un control molt, molt repressiu de qualsevol tipus de moviment de protesta, de manifestació, de desobediència, tot i que encara i així veiem escenes com als carrers de les grans ciutats, doncs, dones que no porten el vel o petites moviments de reivindicació popular, però sí que és veritat que a grans trets és un control molt, molt, molt estricte, policial i militar, finançat en gran part pels rèdits de l'exportació de petroli, i que és el que ara mateix sosté el règim, però no pel seu suport popular, això segur.
Perquè Iran ara es pot considerar que és un país ric?
Econòmicament està en una situació bastant dramàtica socioeconòmicament, amb uns nivells d'inflació molt, unes taxes d'inflació molt altes des de fa anys, i amb un teixit econòmic molt desfet i molt afectat, doncs, per les sancions i per la mala gestió i, en fi, per tota una sèrie de causes i factors, però sí que és veritat que el fet de ser un país dels grans exportadors de petroli, tot i les sancions i tot i la situació i la imatge política que té el règim, doncs aquests ingressos permeten, doncs, finançar la seva repressió i control militar intern, i també finançar tots aquests proxis i grups rebels externs que actuen com a braços polítics i militars, com són els hutis al Iemen, com és Hezbollah, doncs clar, també una gran part dels recursos de l'ingrés nacional, diguem-ne, doncs va destinat a aquest tipus de despeses.
D'acord. Des de la teva percepció, tenint en compte que ja ens has dit que no tens un contacte directe amb gent d'allà, però tu creus que la gent del carrer a l'Iran, a Teheran, tenen més por o tenen més esperança?
Jo crec que és una pregunta, no sabria exactament, no puc donar una resposta exacta, però jo crec que segurament és una barreja dels dos sentiments o de les dues emocions, perquè les proves, al final, aquestes grans protestes i grans moviments massius de desobediència i d'enfrontament contra el règim, contra les forces policials, doncs demostren que hi ha una oposició i una esperança també de futur i de lluita pels drets, per les llibertats, pels drets de les dones, per la igualtat, no? I això, doncs, que té unes arrels molt fortes en el teixit social del país, sobretot les generacions joves, això és una cosa que sempre es diu i sempre diuen la gent que coneix la realitat d'allà, però alhora és veritat que hi ha també un sentiment de por, segurament, i això també és evident per com aquests moviments de protesta o d'esperança han estat reprimits molt durament i amb ferits, amb morts, vull dir, hi ha totes unes dades que es poden analitzar i que jo crec que és una mescla entre els dos sentiments, segurament.
I amb l'anàlisi és molt difícil treure la bola de vidre i, per tant, tampoc demanarem que la treguis. I més en la situació que qualsevol moviment de qualsevol dels actors pot desencadenar conseqüències inesperades, perquè no se sap mai si passarà el que passi. Però en base a com estem, tenint en compte que el que sí que és més clar és que un dia o altre Israel llançarà un atac, més limitat o menys limitat, cap a l'Iran, i que l'Iran, doncs, es trobarà una altra vegada en l'afrenta que haurà de contestar. Que l'Iran ha d'assumir aquesta situació de protesta interna, que la té sotregada una mica, però que soterrada, però que sí que es manté, perquè, doncs, hi ha una part important de la societat iraniana que vol viure amb més llibertat i no sense tanta control social com el que li representen el règim dels ayatolars. Cap a on creus que girarà la situació? Perquè, evidentment, no ens quedarem sempre en aquesta situació de tensió eterna i, d'alguna manera, això s'ha de desfermar. Tu creus que a curt/mig termini caurà el règim dels ayatolars i veurem alguna cosa diferent a l'Iran?
Jo crec que al marge de les esperances personals i sobretot de la pròpia població que viu a l'Iran, ara mateix jo crec que és difícil en un curt termini veure que un règim que no té el suport popular, però que té tota una xarxa de totes les capacitats militars a l'abast i financeres, doncs, que es pot seguir mantenint en el poder com ha fet fins ara, tot i que té, doncs, uns forts moviments interiors, també, diguem-ne, internacionalment és un règim condemnat. Jo crec que en el curt plaç no sé si és possible fer una predicció d'aquest tipus. Sí que és veritat que bueno, hi ha un tema que els analistes diuen que el líder suprem, que és Khamenei, doncs, té una edat avançada i que potser el que no està assegurat és la successió, és a dir, que si ell, doncs, mort en un futur proper, diguem-ne, doncs hi haurà internament el que sí que pot una mica afectar o posar en risc la supervivència del règim és que hi hagin fortes tensions internes entre diferents faccions per la successió i pel poder en el govern del règim a l'Iran. El que té a veure amb el conflicte, doncs, i i aquesta tensió a l'espera de que Israel doncs, tingui una altra reacció i un atac directe a l'Iran, a les instal·lacions petroleres o on sigui, jo crec que és important saber que Israel, el govern de Netanyahu té els incentius per seguir aquesta escalada i per reaccionar amb una proporció inclús més gran, perquè això doncs, el beneficia per raons polítiques i que són conegudes, no? però també és important tenir en compte el rol dels Estats Units i tenir en compte que hi ha eleccions properament. I bé.
Hem de comptar també que això, que no els hi surti als Estats Units el virus de l'octubre. Perquè si tenen eleccions al novembre, doncs que no li interessi un moviment abans d'hora, tot i que, clar, si Netanyahu vol apretar perquè guanyi l'aspirant i no la vicepresidenta, doncs és possible que ho vulgui fer abans. Per tant, al final, el tauler de les relacions internacionals, que sempre és molt complex i que provoca sempre efectes papallona diversos, a tot arreu, qualsevol moviment doncs acabarà tenint repercussió a l'altra punta.
Sí, sí, així és. Jo crec que una part d'aquests anàlisis sempre és especulatiu perquè la informació no és completa i els factors són molt diversos i per tant s'ha d'anar amb precaució a l'hora de fer potser prediccions de futur, però bé, tots tenim almenys l'esperança que d'alguna manera es pugui desencallar o tenir les mínimes conseqüències negatives o fatals.
Una més, Darío. Hi has estat mai allà?
Jo no he estat mai a l'Iran. Sí que he estat a Israel. Vaig estudiar a Jerusalem durant uns mesos amb un programa d'intercanvi acadèmic a la Universitat Hebrea de Jerusalem. Va ser una experiència molt, molt enriquidora i que recordo amb molta estima, però a l'Iran no he estat mai, perquè bé, per mi com a nacional estranger doncs, no tindria perill, però sempre hi ha una petita risc personal que cadascú ha d'assumir, no? si vol viatjar.
Doncs t'ho preguntaré d'una altra manera, t'agradaria anar-hi?
Sí, m'agradaria molt, potser no amb les condicions actuals
que clar, queda clar.
Clar, en les que sempre hi ha un petit risc, un petit perill, diguem-li així, però sí que m'encantaria i conservo l'esperança de que algun dia al futur podré fer-ho, segur.
Doncs com l'esperança és l'últim que s'ha de perdre, doncs acabem aquesta conversa amb l'esperança de que va dir que tot es relaxi una miqueta i que puguem aspirar doncs, a una rebaixa en general de la tensió, tot i que és molt difícil perquè al final qualsevol guerra crea greuges i aquests greuges crearan futures guerres i per tant és tot molt complicat i més amb un tauler tan polièdric com el que ens presenta el Pròxim Orient. Però en qualsevol cas mantenim aquesta esperança per una pau futura i mantenim també aquesta esperança perquè un canvi de règim a millor permeti també al Darío anar a conèixer els orígens de la seva família i que pugui viatjar un dia cap allà sense tenir aquesta recança per la seva pròpia seguretat, perquè evidentment doncs, ningú vol anar a un lloc on pugui tenir problemes. La cosa seria aquesta, no, Darío?
Molt, sí, moltíssimes gràcies. I sí, al final jo crec que juntament amb l'esperança el que podem fer des de fora, des d'aquí, des de Catalunya, és precisament parlar del tema, estar informats i hem de donar visibilitat a aquestes qüestions que passen lluny però que són que provoquen un grandíssim sofriment a tots els desplaçats, a tots els civils que moren o que veuen la seva vida trastocada indefinidament. Per tant, fem bé d'estar informats i de parlar-ne.
Doncs així ho hem intentat, fer una miqueta de llum sobre un conflicte que ens queda molt lluny, però clar, el veiem cada dia a les notícies i també doncs, des d'uns ulls d'aquí, des d'uns ulls propers, doncs, també ens hi hem volgut apropar. Darío Arjomandi, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per aquesta conversa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la invitació.
Vinga, fins aviat.
Fins aviat, adéu.